Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Sempre amb tu. És dijous, és 10 de novembre, edició número 203. Fini Lleó, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Un dijous assolellat.
Marcat pel solet, sí.
Sí.
Bona temperatura.
Ben fluixet, tot i que, déu-n'hi-do, les ratxes màximes que hem anat tenint al llarg d'aquesta passada nit, aquest matí, han arribat fins als 64 km per hora al nostre municipi. Ahir ho alertàvem, aquesta alerta des de Protecció Civil pel risc de fortes ventades. Vinga, va.
Lo millor del dijous, saps
què és? Lo millor del dijous, què és?
Quedem els divendres,
i tant. Bueno, anem a avançar-nos per això a moltes qüestions. De fet, si fes vent, malament aniríem amb l'àmbit dels castells, eh? S'ha de fer més força i a vegades ni així. Però avui volem fer balanç.
Sempre trobes una plaça amb redós, no?
Sí, també. Volem fer balanç de la temporada castellera d'enguany de los Xics Caleros, que tanquen fent-ne un bon balanç. De seguida sabrem com va anar la temporada i què és el que han portat a plaça. Com també parlarem de la mobilització d'aquest diumenge 13 de novembre a Barcelona en defensa de les institucions catalanes, i on la Cala també es mobilitza amb un autobús de l'Assemblea Nacional Catalana a la Milla de Mar, la Cala, per la independència. I més assumptes, a més, relacionats amb el tema de l'accident de Freginals i tot el món judicial. Sortim a l'escola, Fini.
Sortim a l'escola, doncs. Avui tractarem sobre el lema d'enguany de la Marató de TV3 League. Tu has vist el vídeo?
Sí, l'escoltarem, de fet, al final del Sortim a l'escola. Ells ens
explicaran. Més que escoltar-lo, jo trobo que és imatge, enguany.
Sí, l'hem de veure,
enguany, perquè, la veritat, dona una cosa i, com veus, lo final,
sí,
no dic res. No? Que si algú no l'ha vist, que l'analitzi per si mateix.
Que el busqui per televisió o per les xarxes socials. En parlarem, perquè l'escola tindrà un paper important, també, amb els donatius d'aquesta marató d'enguany, que, per cert, si no m'equivoco, fa 25 anys. Després ho preguntem als alumnes. Al temps de l'entrevista anirem d'Erasmus, perquè a la setmana vinent visitaran el municipi alumnes de 4 països europeus, més el nostre, a l'Institut Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera. Ens acompanyaran el director Miguel Sainz de AHA i també la coordinadora de Relacions Institucionals, Meritxell Tebar, parlant, doncs, d'aquesta experiència, d'aquest intercanvi d'Erasmus envoltat en el món de la pesca. I els dijous, i per tant tancarem programa amb el
Fil a Zero, i avui trobem una pel·lícula que diu No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas. Està tot un best-seller i ara ha estat portada al cinema amb dos actors del moment. Són la Verònica i l'Àlex.
Comença el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dijous 10 de novembre. Los Xics Caleros tanquen la temporada castellera amb un bon balanç.
La colla castellera de l'Ametlla de Mar ha estrenat 3 pilars enguany i va tancar la temporada a Vilaseca amb la millor actuació de la temporada. L'Ametlla es mobilitza per anar a la concentració del 13N en defensa de les institucions catalanes a Barcelona.
La Cala per la Independència fletarà un autobús cap a la capital catalana, que se suma al centenar de confirmats. L'acte està convocat per l'ANC, Òmnium i l'AMI. Arxivades les investigacions per l'accident d'autobús a Freginals en no trobar indicis de delicte per part del conductor.
Les víctimes recorreran l'arxiu del cas perquè no s'ha pres declaració al xòfer. La fiscalia també recorrerà l'arxivament de les investigacions. El PSC ha presentat una proposició no de llei al Congrés per alliberar l'AP7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Cabanes.
Els socialistes demanen que s'apliqui l'alliberament de peatges en aquest tram, mentrestant no es construeixi l'autovia A7 entre Vandellòs i la Jana. I Tarragona presenta el Festival de Cinema Rec més internacional.
Del 30 de novembre al 6 de desembre es projectarà més d'una vintena de pel·lícules d'autors novells.
Són els titulars d'avui dijous a les notícies de la Cala Ràdio. La colla castellera de l'Ametlla de Mar, Los Xics Calerós, ha fet un bon balanç de la temporada que van cloure el passat diumenge a la Diada de les Colles del Sud, que va tenir lloc a Vilaseca. Els Calerós fan un bon balanç de la temporada, sobretot per l'estrena de tres construccions, el Pilar de Cinc, el Pilar Caminant i el Pilar Aixecat per Sota, i de l'actuació final, la qual consideren que ha estat la millor de la temporada i en la que van descarregar, per primera vegada aquest any, un 4 de 6 amb agulla, a més de completar la Diada amb un 3 de 6 amb agulla, un 2 de 5 i un intent del Pilar de 5. Javi Cosano, cocap de colla, explica que estan molt contents d'aquest final de temporada.
Sí, la veritat és que estem molt contents. Vam poder estrenar un castell que no havíem fet encara en tota la temporada, que és el 4-6 en l'agulla. Vam fer 3 de 6 en agulla, 3 de 6 i 4-6 en agulla, tots tres castells descarregats a la primera. Supercontents, vull dir, la feina va sortir molt, molt ben feta. Cap castell va perillar en accés en cap moment. I després el Pilar de 5, bueno, vam voler estrenar un pilar una mica més pesat, un pilar on l'Albert feia de segon, jo anava de terç, vull dir, hi havia més quilos que el pilar que fèiem fins ara, i bueno, era el primer cop que portàvem a plaça, i quan pujava la nena que estava allà arribant a l'alçada de dosos, no ho va acabar de veure clar, i el vam decidir baixar. Però bueno, el pilar estava bé, assaig ja l'havíem fet, i res, molt contents de l'actuació que vam poder fer.
Entre els reptes pendents de la colla hi ha el primer castell de set. Segons Cosano, cal més gent per poder-lo consolidar.
Sí, realment és un castell que l'hem intentat treballar tota la temporada, però clar, passar del 6 al 7 necessites gent als assajos, ja no només les actuacions, necessites que cada divendres tenim un gruix de gent a baix suficient com per donar seguretat als crios a l'hora de pujar i a l'hora de fer les proves.
El parèntesi de l'estiu, període en què els assajos es veuen afectats per més absències degut als compromisos laborals dels seus components, és un dels hàndicaps que retarden la portada a plaça d'aquest castell. Una de les satisfaccions més importants del grup ha estat veure com aquesta temporada han estat fins a 7 els nens i nenes que han fet aleta a sobre d'un castell en actuacions a plaça, i entre els moments més durs, la pèrdua de l'excap de colla Dani Bas. Ara la colla ja comença a pensar en l'assemblea en la qual s'ha de renovar la junta en les diferents seccions, tant l'administrativa com la tècnica, tot i que de moment ningú s'ha postulat per presentar candidatura. De moment, Javi Cosano ja ha manifestat que per motius d'estudis ja no podrà seguir com a cap de colla. Actualment, la colla castellera Los Xics Caleros està liderada per dos cocaps de colla, l'Albert Romeu i Javi Cosano, que va fer-se càrrec d'aquesta responsabilitat el passat mes de juny, quan va deixar el càrrec Fàtima Hidalgo. En aquest sentit, Javi Canyagueral, membre de l'equip de Pinyes, explica que cal un bon equip per repartir les tasques.
Molt important tindre equip. Tindre equip perquè, si se ho ha de menjar un sol, és molta responsabilitat, són moltes hores que... És el que parlàvem, no? Per portar una construcció hi ha moltes hores d'assaig al detràs. És més que manar la gent o demanar la gent, és convèncer la gent de que es posin d'una manera o d'una altra per a que ells treballin còmodos i per a que donin poc esforç, un màxim rendiment a la colla, no? Clar, convèncer de tot això costa.
El dissabte 26 de novembre està programat el sopar de final de temporada de la colla i posteriorment s'iniciarà el procés per escollir la junta administrativa i tècnica per la temporada castellera del 2017.
Més notícies d'aquest dijous. Amb el lema "Per la democràcia defensem les nostres institucions", l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència volen mostrar rebuig als atacs judicials i polítics a càrrecs electes de Catalunya, amb una concentració el pròxim diumenge 13 de novembre a Barcelona, en un acte que tindrà lloc a l'Avinguda Maria Cristina davant les Fonts de Montjuïc a partir de les 12 del migdia. Les entitats sobiranistes fan una crida en defensa de la democràcia i les institucions catalanes i esperen que la concentració, que aglutinarà representants polítics que estan sent investigats judicialment, sigui transversal i unitària. Entre els participants hi seran la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, el regidor de Vic, Joan Coma, l'expresident Artur Mas i les conselleres Irene Rigau i Joan Ortega, entre d'altres.
Des de l'Ametlla de Mar, la Cala per la Independència ha organitzat un autobús per anar a la concentració. Amb el del municipi ja hi ha més d'un centenar d'autobusos confirmats d'arreu de Catalunya per participar en la concentració del 13N en defensa de les institucions. Montse González, coordinadora de l'Assemblea Territorial La Cala per la Independència.
És una concentració que es fa a favor de la democràcia, apoyant a les nostres institucions, igual al Parlament, en previsió d'altres coses que puguin esdevenir. Pues ja sabem que hi ha problemes amb la Carme Forcadell i bueno, que el govern està esperant atacar-nos per diversos punts. Ells estan per atacar absolutament tot el que puguin atacar, el que ells consideren que sigui atacable, clar. És una defensa a les nostres llibertats, una defensa al nostre Parlament, al nostre govern. Voldria animar tothom que estigui disponible. Ja sabem que és un esforç anar a Barcelona, però que encara queden places del bus. És un petit gra de sorra que nosaltres podem posar.
Els tiquets del bus es poden adquirir al preu de 5 euros a l'establiment Casa Ramonet. Les més de 50 persones que hi viatjaran sortiran a les 9 del matí de davant de l'oficina de turisme.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El jutjat d'instrucció número 3 d'Amposta ha decidit arxivar les investigacions obertes per l'accident d'autobús de Freginals, on van morir 13 estudiants el passat 20 de març. La decisió s'ha pres en no trobar indicis de la comissió d'un delicte per part del conductor de l'autobús accidentat. Segons argumenten l'auto d'aquest passat 8 de novembre, de dimarts, s'ha constatat que no hi ha hagut falla mecànica. La conducció era estable i amb la velocitat adequada al test d'alcohol i drogues negatiu no es va produir distracció per l'autorització de dispositius mòbils i es van fer els descansos pertinents. La magistrada ha acordat el sobreseïment provisional del cas després de prendre declaració a les víctimes, treballadors de l'empresa d'autobusos, i rebre els informes pericials dels Mossos, del tacògraf, de carreteres i dels forenses. L'arxivament és provisional i es pot presentar recurs d'apel·lació a l'Audiència de Tarragona, i això és el que faran precisament les víctimes, que han confirmat que recorreran l'arxiu de la investigació perquè no s'ha pres declaració al chofer.
L'advocat de la dona que viatjava al cotxe amb el que va impactar l'autocar, Joaquim Fibla, ha qualificat d'inversemblant i lògica la decisió d'arxivament de la causa sense prendre declaració a l'únic investigat, i més tenint en compte que estava fixada per aquest mateix divendres. El lletrat creu que la jutgessa ha pres una decisió premeditada i fora de lloc i ha anunciat que presentarà recurs de reforma al jutjat i subsidiari d'apel·lació a l'Audiència de Tarragona. També ho faran altres en representants legals de víctimes mortals que han expressat la seva sorpresa pel sobreseïment provisional. La Fiscalia també ha decidit presentar un recurs d'apel·lació al sobreseïment provisional de la investigació de l'accident d'autobús de Freginals. El principal motiu per recórrer del Ministeri Fiscal és que no s'ha pres declaració al conductor de l'autobús, l'únic investigat en el cas i a altres testimonis, però també considera que han quedat diligències pendents per resoldre abans de decidir si el cas requeria d'un judici penal o si s'arxivava. La Fiscalia ha apuntat que, estadísticament, és poc freqüent que la persona investigada no declari i ha considerat que la jutgessa d'Amposta s'hauria precipitat amb la decisió del sobreïssement del cap.
Gràcies, Fini. Un accident que va succeir al març a l'AP7, tema del qual anem a parlar a continuació. El grup socialista al Congrés dels Diputats ha presentat una proposició de llei en la que s'insta el govern de l'Estat a alliberar el peatge de l'autopista AP7 al tram comprès entre l'Hospitalet de l'Infant a la demarcació de Tarragona i Cabanes, ja a la província de Castelló, mentre no es construeixin els trams de la futura autovia A7 des de Vandellòs fins al municipi castellonenc de la Jana. Segons ha destacat el diputat socialista per Tarragona, Joan Ruiz, membre també de la Comissió de Foment del Congrés, el govern del PP ha deixat de construir nous trams d'aquesta autovia que recorre les comarques tarragonines, fet que obliga a un gran nombre de camions a continuar emprant l'antiga N340, ocasionant cues, retencions i, el que és pitjor, diu, accidents de trànsit amb molta freqüència. Els socialistes recorden que el Ministeri de Foment ha anunciat un imminent alliberament a l'N340 del trànsit de camions via un sistema de bonificacions a l'autopista AP7, com el que s'ha adoptat a Girona. Un anunci que, afirma Ruiz, de moment no s'ha complert, però sí que s'han construït rotondes i s'ha dibuixat una doble línia contínua que l'únic que han provocat és un augment del nombre de retencions.
El Festival Internacional de Cinema de Tarragona, el REC, presenta la seva edició més internacional. En aquesta 16a edició del certamen es presentaran més de 20 pel·lícules, de les quals 11 aniran a competició en aquest festival que promou els directors novells d'arreu del món. D'aquests 11 títols, 9 són internacionals provenents d'una desena de països i només 2 són espanyols. El festival, que tindrà lloc del 30 de novembre al 6 de desembre, posa el focus en la situació actual a Europa.
La programació destaca per òperes primes que aborden els principals conflictes personals en contextes desfavorables. Destaquen les pel·lícules que ja estan a la carrera dels Oscar, com la cinta animada suïssa My Life is a Courgette o la finlandesa The Happiest Day in the Life of Oli Maki, de Shuho Kosumanen. 5 dels films s'estrenaran per primer cop a tot l'estat espanyol, com Distàncies Cortes, de Mèxic, amb banda sonora de la formació catalana Hidrogenese. A més, cal destacar el programa Cross the Line, un conjunt de pel·lícules que plantegen el desgast del projecte europeu. A tall d'exemple, Park mostra com un grup de joves marginals que habiten a les ruïnes de les instal·lacions dels Jocs Olímpics d'Atenes 2004 es diverteixen amb els turistes dels resorts helens. A House of Others, proposta de Geòrgia pels Òscar als supervivents de la guerra de Geòrgia han d'ocupar a la casa dels vençuts, on no podran escapar-se dels fantasmes del conflicte, mentre que a la mano invisible es presenta la cruesa del món laboral, quan un conjunt de treballadors de coll blau són exhibits com un espectacle i han d'afrontar mesures d'austeritat.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
I a la part final del Sempre amb tu parlarem de cinema, les estrenes cinematogràfiques. Ara, temps pel temps, amb la Carme Farnet. Bon dia, Carme.
Bon dia, comencem una jornada ventosa. Tornarem a parlar de ratxes de vent intenses, sobretot cap a ara primeres hores del matí. Després la tendència és que afluixi una miqueta per tornar a guanyar intensitat de cara a meitats del matí, finals del matí i fins i tot durant la tarda. S'espera que vagi bufant aquest vent amestralat. Aquest vent amestralat també afavorirà que tinguem un cel ben asserenat i d'altra banda també temperatures força suaus, temperatures màximes que han de ser força semblants a les que vam tenir ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Temperatures no tan altes, en 18,3 graus ara mateix a l'Ametlla de Mar, que s'hi ha baixat és l'humitat a un 39%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dijous 10 de novembre a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins informatius i també per internet, ametllamar.cat/lacalrtv. I ens poden seguir també a les xarxes socials, als nostres comptes de Facebook i Twitter. I anem ja, després de repassar l'actualitat, a sortir del nostre estudi de l'Acala Ràdio i viatjar fins a l'Escola Sant Jordi. Estem al mes de novembre i queda poc més d'un mes perquè se celebri la Marató de TV3, una cita anual que, a més, enguany celebra una cita destacada, una efemèride destacada. Avui en volem parlar amb els alumnes de l'escola perquè molt tindran a veure en una de les activitats que permetrà recaptar donatius per la malaltia, per les malalties que enguany tractarà aquesta Marató. Ho voleu descobrir? Doncs som-hi, anem a sortir a l'escola. Sembla que no, però amb el fred a casa nostra s'aproxima ja aquestes dates nadalenques i també una de les cites habituals és al mes de desembre la Marató de TV3. Enguany compleix 25 anys. Déu-n'hi-do. I a l'Escola Sant Jordi també estan preparant-se una mica per col·laborar amb aquesta efemèride i amb aquesta acció tan solidària i tan tradicional ja a casa nostra. Avui parlarem sobre la Marató de TV3 i sobretot sobre la implicació que tindrà l'Escola Sant Jordi en l'edició d'enguany, que segur que ja han vist l'anunci, però ho parlarem també amb els alumnes que avui ens acompanyen aquí al Sortim a l'Escola. Bon dia.
Bon dia, em dic Naira i vaig a 6B.
Bon dia, em dic Anthony i vaig a 6A.
Bon dia, em dic Alejandro i vaig a 6C.
Molt bon dia als tres. Com esteu, bé?
Sí.
Sí, molt bé. Vinga, va. Anem per feina. Anem a parlar de la Marató de TV3 i, com us deia, fa pocs dies, un parell de dies, que va sortir el vídeo. L'heu vist ja, tots?
Sí.
Sí?
Sí. Sí.
Vinga, va, expliqueu-mos. Què hem d'explicar de la Marató?
Aprofitant que dimarts es va presentar als mitjans de comunicació el vídeo oficial de la Marató, des de l'Escola Sant Jordi us volem explicar què hem fet ja per preparar-nos per participar a la Marató d'aquest any, que compleix 25 anys. La primera actuació que hem dut a terme han estat les xerrades que ens han fet des de la fundació de la Marató de TV3 sobre el tema d'enguany. Tothom sap per a quines malalties es dedicarà la Marató, no? Per si de cas si hi ha algú que encara no ho sap, us direm que enguany els donatius es destinaran a investigar sobre l'ictus i les lesions medulars traumàtiques. El dimecres 26 d'octubre, una infermera ens va venir a explicar què és l'ictus, com hem d'actuar en cas que pensem que algú pot estar patint un ictus i, sobretot, com podem prevenir de patir-ne un. El secret està en fer vida sana, menjar sa, no fumar ni beure i fer esport.
Molt bé, per tant ja sabem algunes quantes coses, després us les ampliem més. Enguany, tema d'enguany, ictus i malalties medulars traumàtiques. Després preguntarem a veure si sabem bé què és això de l'ictus. Però hi ha més coses que explicar, Naira, per exemple, d'aquestes xerrades, no? Què us van ensenyar?
Els vídeos que ens van posar ens van agradar, perquè vam veure casos reals de gent que havia patit un ictus. No només gent gran, sinó també va sortir una nena que n'havia patit un i ara s'estava recuperant a poc i amb molt d'esforç. El que més ens va quedar gravat és la paraula que pot salvar vides. Aquesta paraula és ràpid, la R de riure, la A d'aixecar els braços, la P de parlar, la I d'ictus i la D de depressa. Cal actuar de pressa, ens va dir la infermera. Perquè el temps és servei. Com més temps passa, més gran es pot fer la lesió. També ens va explicar què són les lesions medulars traumàtiques, que no tenen cura i que cal investigar per fer la vida dels que les pateixen una mica millor.
Per tant, sabem que les malalties, alguna coseta més, que aquestes malalties cerebrals, com més ràpid les actuem, quan passen més ràpid anem a actuar-les, millor. Eh que sí?
Sí.
Molt bé. Uns vídeos explicatius que els hi van ensenyar algunes d'aquestes coses. I anem ja amb l'Alejandro, que ens ha de posar la cirereta final. I què és el que fareu aquí a l'escola? Què és el que a l'Escola Sant Jordi preparareu? Expliquem-nos-ho.
Des de l'escola tenim pensat col·laborar amb la Marató i ho farem el dia de la cantada de Nadales en família, que serà el dia 16 de desembre. Aquest dia que farem la cantada, posarem les urnes de la Marató per recollir els donatius de les famílies i amb cada donatiu s'emportaran un obsequi que realitzaran els nois i les noies del taller de la Fundació Mercè Pla. Els alumnes de 6è, abans d'aquest dia, anirem tots a la classe explicant què és la Marató de TV3. I també explicarem de manera molt senzilla què és un ictus i com cal actuar amb la paraula ràpid. Esperem que el dia 16 de desembre vinguin moltes famílies a veure la cantada de Nadales i que puguem recollir molts donatius. És molt important el que la gent aporti, ja que tot ajudarà a que es pugui investigar sobre aquestes dues malalties.
Molt bé, ja sabem el que toca, eh? Dia 16 de desembre, aquí a l'escola, cantada de Nadales, més que mai solidària. Anem a parlar una mica de la Marató i de tot el tema d'enguany i del que heu de preparar vosaltres, els alumnes de 6è. Per començar, sabíeu que era la Marató de TV3?
No.
No? No ho sabíeu?
No.
I clar, ara ja sabeu què és.
Sí.
Molt bé. I què us sembla aquesta iniciativa? Perquè fa 25 anys que es fa, o que enguany se farà 25 anys que es fa. Què us sembla?
Pues molt bonica per a la gent que té malalties.
Perquè sabíeu que no cada any se tracta de la mateixa malaltia, sinó que cada any és una malaltia diferent, no?
Este any, com que tenim lo de l'ictus, pot ser més persones actuen perquè lo de l'ictus és molt difícil per a poder vivir amb ell, perquè com que no te pots moure i més coses.
Això seria les lesions medulars, com comentàvem. Perquè què és un ictus? A veure, si us va quedar clar el dia de la xerrada. Ho teniu clar? Vinga, va, expliqueu-nos-ho, nois.
Un ictus és quan el cervell se fa com un tapet i les, hi ha unes venes que ja no tenen sang i moren. I després ja pot ser un braç o una cama que ja no pots moure-la bé o no moure-la.
Com ha dit ell, les neurones, quan se posen el tapó, se morin i depèn, o pots oblidar les coses que has fet i conèixer les persones, o te pots oblidar algo físic, que ja no saps com fer-ho.
Clar, perquè és una afectació al cervell, que al final és una part molt important, el cor, perquè ens batega la sang el cervell, perquè ens fa ser persones. I clar, suposo que explicar-vos tot això, us van fer aquests vídeos, us van fer molt bonic. Clar, us va entrar també, no?, casos com per exemple el d'aquesta xiqueta que us dèieu, que també una nena petita pot tindre un ictus. Per tant, és una malaltia que no afecta només als grans o a la gent molt, molt gran, sinó que afecta, pot afectar a tothom. Us va moure per dintre, no?
Sí, a mi pues, me va fer com mal perquè puc tindre jo, un dia me pot agafar aquesta malaltia.
Jo quan ho vaig veure pues, volia que s'acabés perquè pensant en les persones que ho tenen seria difícil fer les coses de dia a dia.
Per això és important que el pròxim dia 16 de desembre, ho anirem recordant, la gent vingui a portar els seus donatius, perquè clar, si feu aquesta cantada de Nadales, que la faríeu igual, amb o sense marató, però que si li posem aquest granet de més, aquest plus, guanya molt més sentit, és fer els donatius. Per què fem donatius a la marató? Aquests diners que recollim, per a què serveixen?
Per a investigar i per a que els científics poden trobar una cura per a que les persones no tinguin ictus i més malalties.
Per tant, ja sabem, hem d'agafar i hem de vindre aquí a portar diners. Escolteu, m'heu dit que heu de ser vosaltres responsables d'explicar a tota l'escola, això ho dic bé, de tota l'escola?
Sí.
Molt bé. Què és un ictus o què és les malalties que tracten guany la marató i d'explicar el codi ràpid o la paraula ràpid. Abans, Naira, m'has deletrejat cada lletra que significa. Què és això de ràpid? Expliqueu-m'ho.
El ràpid, la R és de...
Digues, què és?
La R és de riure.
Molt bé, riure per què?
Perquè tu si estàs amb algú i te rius mal com que somrius tort i més coses, pues, ja vas pensant que pots tindre.
Vale. És a dir, que és una símptoma de que potser alguna cosa no va bé, si veiem que el somriure no és recte, que té una mica de desviació. Ho dic bé?
Molt. Sí.
Vinga. Què és la A?
La A d'aixecar els braços.
Vale. Què passa quan aixequem els braços?
Que si aixeques els dos braços i n'hi ha un que baixa, que és una miqueta complicat d'aixecar, pues, pot ser que...
Pot ser que tinguis alguna lesió cerebral o medular. Per tant, si els dos braços no els podem aixecar bé, també és un símptoma. La P què és?
La P és de parlar.
Vale, per tant, aquí potser és més fàcil, no? Dificultats a parlar.
Que te pots les lletres, les confundeixis i, per exemple, a hola dius orda i no parles bé. I això està bé fent-ho amb si tens algú al costat, pots parlar amb ell a veure com te surten les paraules.
Què més tenim? La I.
La I és d'ictus.
Per tant, aquí entenc que ja definim què tenim, no? Més o menys, ja si veiem aquests símptomes, és que alguna cosa al cervell no va bé.
Correcte? Sí.
Molt bé. I per últim, la D de...
La D de depressa.
Ràpid, no? Aquí sí que és tot junt, eh? La paraula ràpid, és a dir, ràpid, que hem d'anar cap a un centre hospitalari, cap a...
O trucar a l'hospital. Si estàs amb algú al costat, dir-li que truqui i que te vinguin a buscar.
Molt bé, ja veieu que us ho tenen ben après, eh? Almenys això us ha servit, us ha quedat gravat, eh?
Sí?
Sí.
Molt bé.
Escolteu, nois, jo crec que els nostres oients també mereixen que escoltéssim l'espot aquest de la Marató que es va presentar dimarts als mitjans de comunicació, que ja l'han pogut veure, però també el volem escoltar. Així que deixarem que la gent a casa seva ho escolti. Jo m'acomiado a tots vosaltres, Naira, Anthony i Alejandro. Moltíssimes gràcies, alumnes de 6è, que seran els encarregats de transmetre tots aquests valors de la Marató entre la comunitat educativa i també seran responsables d'explicar tot això, de l'ictus i de les lesions medulars traumàtiques als companys de l'Escola Sant Jordi. Moltes gràcies i fins la pròxima.
Adéu! nostre món vam créixer forts i vam fascinar tothom. Ens van educar per guanyar. Mai vaig pensar en el fracàs. He perdut tots els combats i m'han abandonat fins als meus somnis, tot i canviar de cara i nom. Un cop perds ja ningú et vol.
No et rendeixis, saps que tens un
tenim un costat bo. O molt bo.
No et rendeixis, sé que tu pots fer bé.
Tens decidit què faràs per la nit de Cap d'Any? No t'ho pensis més i vine al restaurant Ca la Llobeta a la Piscina, a Calafat. T'hem preparat un gran sopar i festa pel 31 de desembre a la nit per entrar l'any nou de la millor manera possible. Què et sembla començar amb uns xoricets a la sidra, una crema de marisc, uns polpets amb la seua tinta i unes torradetes de rap? I de segons, tria entre un suquet de lluç amb patates i parmesà o un melós de vedella al vi negre. I per arrodonir-ho et proposem un pastís de maçana sobre un llit de crema de moca per llepar-se els dits. El menú inclou el pa, el vi, l'aigua, cafès, raïm de la sort, cotilló i cava. I després de sopar, i fins que el cos aguanti, música amb DJ. Tot per només 48 euros. Sí, sí, 48 euros. I recorda, amb cava inclòs. Fes ja la teua reserva al 977 48 64 33 o al 678 47 76 87. Data límit per fer la reserva 26 de desembre. El Cap d'Any se celebra al restaurant Ca la Llobeta a la Piscina, a Calafat.
Another music.
Dissabtes per la tarda, de 5 a 7, la setzena temporada compta amb un precís seguiment de les novetats setmanals dels productors d'avantguarda. Tribut especial a la millor època de la música electrònica.
Els responsables de fusionar una col·lecció exclusiva DJ Rada i Gany DJ.
Els dissabtes, de 5 a 7 de la tarda, des de la Cala RTV 107.3, per internet, amb enllamar.cat/lacalaRTV.
Another Music, Radio Dance Club, la Metlla de Mar.
Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Anem ja amb la segona part del Sempre amb tu d'aquest dijous, dijous en què avui volem parlar d'Erasmus, perquè la pròxima setmana al nostre municipi visitaran alumnes de diferents països europeus, com Turquia, Finlàndia, Itàlia, el Regne Unit i d'aquí de casa nostra, en un programa de mobilitat on hi és protagonista l'Institut Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya. Sembla que és notícia, recentment. Avui en volem parlar d'aquest programa Erasmus. També comentarem una mica com va anar la presentació de la goleta i Mar Primer amb el director d'aquest institut escola, Miguel Sainz de Aja. Miguel, molt bon dia.
Hola, bon dia a tu.
I també ens acompanya la coordinadora de Relacions Institucionals de l'Institut, la Meritxell Tebar. Meritxell, també, molt bon dia.
Bon dia.
Anem a parlar d'aquest projecte Erasmus. que ja en vam avançar, Miguel, a l'entrevista inici de curs, que seria una de les apostes també d'aquest curs a nivell de mobilitat, a nivell de relacions amb altres centres. Un Erasmus que està ja a les portes, comença dilluns, diumenge a la nit. Com estan els preparatius?
Pues bueno, ya tenim tot a punt. La veritat que con un esforç prou gran per part de la gent que participa, fundamentalment Meritxell, que és la persona encarregada de coordinar-lo tot, i con ganes de que arribi el dilluns per a començar els actes que trobo que serà prou interessant, la veritat.
Uh-huh. Hem de dir que és un programa que no s'estrena ara, sinó que ja ha tingut una primera trobada a Turquia. També hem de dir que ja fa una mica de rodatge, té una mica de rodatge. En concret, tot aquest programa Erasmus, que porta per nom Marea Alta, vinculat, diguem-ne, doncs a diferents àmbits de la mar en cadascuna de les destinacions, què és el que pretén, què és el que busca, quin és l'objectiu d'aquesta Erasmus?
Pues se trata de un projecte KA2, que és d'Acció Clau 2, i estos projectes són de compartir bones pràctiques entre diferents instituts que tenen pues, un mateix objectiu o que treballen un mateix tipus de formació professional o formació universitària. En este cas és bueno, el tema marítim i compartir el que són materials, procediments a l'hora d'ensenyar i com funciona el món de la mar als diferents països, com s'ensenya, com se treballa a nivell de noves tecnologies i bueno, no només és compartir aquestes bones pràctiques, sinó que a banda ha d'haver uns resultats intel·lectuals que es diu, i és que cada mes un grup d'alumnes de tots els centres treballen un projecte concret i bueno, ja sigui han de gravar un vídeo sobre un tema o han de redactar o han de buscar materials i això se penja a una web comú que tenim entre els centres del projecte.
Per tant, no és una cosa exclusiva de les trobades de mobilitat, sinó que també es va treballant al llarg del curs accions entre els 5 centres participants en aquest Erasmus. En concret, aquí a Catalunya, a casa nostra, dins d'aquest projecte Marea Alta, es tractarà un àmbit en concret, que és el món de la pesca, tot el relacionat amb el sector pesquer, entenc també perquè és una de les zones amb més activitat pesquera i de més diferents tipus, diferents arts de pesca.
Exacte. Bueno, això en principi ja va ser a l'agost del 2015, va ser quan se va acabar la redacció i es va aprovar el projecte, i ja venia, hi ha un soci que és el soci fundador, que és qui se n'encarrega d'unir les parts dels diferents països del projecte, i ell és qui una mica proposa la temàtica que creu més convenient per a cada centre en funció del país on està i dels recursos que té. I a nosaltres se mos va proposar pues això, el tema de la pesca i també noves tecnologies, la qual cosa mos va semblar un tema bastant apropiat.
A més, diguem-ne que posant-vos al dia, diguem-ne, també amb l'àmbit pesquer tenim indústria important al municipi en l'àmbit de la pesca, per tant també entenc que com a singular el Mediterrani és una bona mostra, perquè tenim Mediterrani i tenim Atlàntic en aquest projecte, no només es queda a la mar Mediterrània, també que tenim Oceà Atlàntic, ve pel Regne Unit, ve per Finlàndia, per tant dos estils diferents, diguem-ne, a nivell d'embarcacions, a nivell de moltes diferències. Suposo que també els alumnes tant del Regne Unit, que són, em sembla que són els coordinadors del projecte, els anfitrions, com també a Finlàndia, veuran diferències respecte als seus mètodes pesquers o allò que coneixen a casa seva.
Sí, això està clar. I bueno, és sobretot donar a conèixer la realitat del terreny, no? Nosaltres, fonamentalment, mostrarem a tota aquesta gent els tipus de pesqueries que se fan aquí, tant a nivell de pesca local com pesca de bajura i inclús la captura de la tonyina. També tenim visites al grup Balfegó, visites a la confraria de pescadors, diferents xerrades i, bueno, i dintre de l'escola pues, també les ensenyarem les diferents arts de pesca que se treballen per aquí, la manera de treballar-les, de reparar-les i, bueno, pues, és una mica mostrar com se treballa aquí al Mediterrani el tema pesquer.
Vinga, parlem una mica del programa d'activitats organitzat, perquè des de dilluns fins dijous, Déu-n'hi-do el que heu organitzat, no pararan, no s'aturaran, no sé si tindran temps per a temps lliure o per a disfrutar d'una mica, que sempre que se surt
poquet,
de casa...
Poquet tindran.
Poquet temps. Anem a parlar una mica de les activitats. Dilluns comença amb una jornada una mica més
institucional, podríem dir-li al matí amb la recepció oficial, però també amb pràctiques al simulador de navegació.
Sí, pel matí tenim una xerrada i la benvinguda a càrrec de l'alcalde i també la benvinguda per part del director, el rebran uns quants alumnes i uns quants professors i també volem ensenyar-los detalladament totes les instal·lacions del centre, des de tallers fins a aules i l'aula de simulació. I a banda aprofitarem i baixarem al port perquè vegin els vaixells de l'escola també. I llavors a la tarda sí que ja li donarem, després d'haver fet un dinar conjunt que organitzat per l'Ajuntament, farem unes activitats en grups de tres i una serà treballar al tallers de simulació, concretament de pesca, a l'aula del simulador i després ja dividirem els altres en dos grups i faran diferents tallers de manualitats relacionades en la pesca. Una d'elles és perquè s'emporten un record, que sempre està bé, i tenim diferents professors del centre col·laborant en aquestes activitats aquella tarda.
Sí, el dimarts seria una visita a centres d'aquí del poble productius, com al matí anirem a visitar les instal·lacions del grup Balfegó, i a la tarda ja han quedat també a la confraria de pescadors, que visitarem tant les instal·lacions com després assistirem a la subhasta del peix. El sol dimarts.
Per tant, dilluns una jornada, diguem-ne, més institucional, coneixement de l'escola, dels equipaments, pràctiques als tallers, i de cara al dimarts conèixer bé el grup Balfegó, bé la confraria de pescadors, matí i tarda, l'activitat pesquera que hi ha al municipi. Veure una mica sota el treball que hi ha. I dimecres us desplaceu uns quants quilòmetres, em sembla.
Bastants. Dimecres anem a Palamós. Serà un dia també intens, carregat d'activitats, una programació molt, molt interessant. Pel matí anem a visitar el Museu de la Pesca, també tenim una conferència en anglès, bastant interessant, temàtica pesquera. Acte seguit, després d'aquesta visita, ja fem un taller de cuina del peix, una mostra en directe també de com se cuina el peix típic de la zona, i després ja aprofitant este taller o mostra de cuina, ja dinem allà. I després a la tarda ja passem a veure una mica l'entorn, la zona del port, i veurem també la llotja i no sé, probablement potser també assistirem a una estona de subhasta de peix.
Bé, Palamós, que en breus ha de ser germanat amb l'Ametlla de Mar, estan en tràmits, per tant, germans també, i molta gent del municipi que hi viu allà, famílies senceres, per tant... Toca lluny, però toca a prop. Comentar que dimarts, si no m'equivoco, també serà present aquí al municipi el director general de pesca, també amb una xerrada de cara als alumnes.
Sí, Sergi Tudela també ens farà l'honor de fer-nos una conferència sobre tema pesquer serà a les 10 del matí quan ell farà la conferència, sí.
Molt bé. I dijous, la jornada, en què es basarà? Què tindrem el dijous?
Pues bé, el dijous és una mica diferent. El dijous hem contactat amb Salvament Marítim de Tarragona i juntament con el cos de Mossos d'Esquadra, con la unitat subaquàtica, se faran una sèrie de pràctiques i exhibicions de salvament marítim. Vindran con el helicóptero, el Erimer, con una unitat de la Salvamar, de les barques de salvament marítim, i també, com dic, els Mossos portaran la unitat subaquàtica. I estarem tot el matí fent exercicis i fent pràctiques en aquest aspecte. Després ja a la tarda aniran a Deltebre perquè volem també que aquesta gent visiti el territori i conozca també algo tan important per al territori com és el Delta de l'Ebre, les llacunes, l'ecomuseo, i que s'hi haga una mica de territori també, a més.
Una zona que també és pesquera, però amb un altre sistema, amb un altre àmbit i amb una sèrie de criteris una mica més estrictes, possiblement, tot i que tot el sector també està amb control, al Delta d'Ebre també hi ha pesquera, però molt més controlada. També bonic de descobrir, evidentment, uns actius tan naturals i tan valuosos i tan projectats com un parc natural, també per aquests alumnes, que en total quants seran, més o menys? Quanta gent ve aquesta setmana aquí a casa nostra?
Pues són 4 instituts i porten entre 7 i 11 alumnes cada institut i 2 o 3 professors. Per tant, en total són 36 alumnes aproximadament i uns 8 o 9 professors.
Per tant, aquí us sumareu una cinquantena de persones, endemà amb els locals, una mica més de 50 persones que estareu tot el dia acompanyant-vos. Entenc també que això enriqueix moltíssim la projecció internacional del centre en l'àmbit formatiu i que pugueu optar a projectes d'aquesta alçada. Ara parlarem de les mobilitats que us queden pendents i també a la resta d'alumnes del projecte Erasmus. Entenc que també us ajuda a projecció internacional del centre.
Entenem que sí, que esto es un trampolí, o sea, no volem quedar-nos en este único projecte K2, sinó que de cara a propers anys, òbviament, continuar en esta roda i intentar formar part de nous projectes que seguro que sortiran.
Uh-huh. I també interessant pel fet de que pues, quan hem anat a fer visites de coordinadors, per exemple, vam anar a conèixer la IMO, l'Organització Internacional Marítima, i allà pues, estava l'ambaixador, ambaixadors de diferents països. A banda, vam fer trobades en gent del sector marítim que tenen negocis i gent que ten, bueno, gent que està relacionada amb la formació marítima. I això, pues, que et coneguen i que sàpiguen que hi ha este projecte i que sàpiguen que estàs allí, pues és molt interessant i molt enriquidor perquè sempre tens un contacte, si necessites alguna cosa. Sí.
Mm-hmm. Primera estada va ser a Turquia, ara ho serà la setmana vinent aquí a casa nostra. Esperem que el temps respecti. Al febrer caldrà abrigar-se força. Anem a Finlàndia a fer una visita a Pare Noel. A la Setmana Santa serà al Regne Unit i al juny a Itàlia. Per tant, també hi haurà alumnes de la Cala que es desplacin a d'altres països i, per tant, teixint i coneixent altres projectes. Quines són les altres temàtiques, per cert, que s'abordaran en aquesta resta de països? Així una mica per damunt.
Pues a Finlàndia, com que anem en època de molt de fred, la intenció ja es va fer caure així perquè se vol veure com funcionen els motors, sobretot en vaixells concrets que van per zones de gel. Llavors, pues, com funcionen aquests vaixells, anar a bord i treballar una mica això.
Sí, serà una temàtica fonamentalment del món de la màquina, no? Del món de la propulsió.
I aniran alumnes seleccionats concretament de la branca de màquines. Després ja a Anglaterra se vol assistir a una cursa que hi ha de vaixells, com una regata, i a banda d'això se parlarà de navegació fluvial.
Vale? Sí, aprofitant el Tàmesis que lo diuen
allà. Clar, correcte.
I de navegació en canals pues, que estan ocupats, vale? com moure's. I finalment a Itàlia, tenen l'Institut d'Itàlia, és un institut molt reconegut, de la zona d'Ortona, Pescara, i tenen un vaixell de pràctiques increïble, molt gran, amb molta capacitat. Llavors el que s'ha decidit és que la temàtica sigui la maniobra, fer maniobres amb el Tomasso, que és el vaixell d'allà.
Déu-n'hi-do, si hi ha un vaixell d'aquests importants, l'haurem de perseguir. Ara en parlarem, però, del que hem aconseguit aquí a casa nostra, una breu pinzellada. Per tant, recordeu, setmana vinent, si veieu una massa de gent, diu, què passa aquí? Doncs aquest programa d'intercanvi d'Erasmus, on hi participen 5 instituts d'arreu d'Europa, estarà aquí a la Cala amb aquest Marea Alta, projecte doncs, d'intercanvi. Interessant que centres formatius del nostre municipi participin en aquestes iniciatives. Miguel, dèiem, estrenem també Goleta, l'IMAR primer. Dissabte va ser la inauguració, la presentació, podríem dir-ne, oficial. La veritat és que ha quedat molt bé la Goleta.
Sí, s'ha fet un treball important i la veritat és que fue emocionant. Fue un acte i una situació que bueno, portàvem molt de temps esperant-lo i va estar molt bé. Va assistir la consellera, que és la que va presidir l'acte, va assistir també el director general de Pesca, l'alcalde del poble...
I l'invitat sorpresa.
I l'invitat sorpresa, efectivament, que és la persona que ha donat ha fet la donació de la goleta a l'Escola Marítimo-Pesquera i que és el diputat Lluís Llach. Entonces, va estar molt carinyós i molt simpàtic. I bueno, fue un acte molt entranyable, molt entranyable. Va finalitzar con el acte d'issada de la senyera al màstil de la goleta i d'aquí en endavant pues, a treballar en ella.
I una jornada de vent, no sé si això va vindre les condicions van vindre així, però bueno, el vent no el vam utilitzar per a res, perquè també porta el motor i per tant això permet que s'utilitzi sempre, pràcticament, a més amb una instrumentació que em sembla que encara quedava alguns retocs per instal·lar-hi, algun equipament, però que la gran majoria ja estava finalitzada i per tant pràcticament preparada per començar tres grans blocs o tres grans projectes, un, el de pràctiques curriculars, que es faran setmanalment.
Sí, la idea és explotar la goleta de tal manera que se trabajen esos tres ejes que tú has dicho, ¿no? Uno sería el aprendre navegant, que sería justament pues, el utilizar la goleta dintre del currículum per nostres alumnes, per suposat, i con una variant important que és el món de la vela. En el currículum hay unas unidades formativas que tratan sobre este tema y que hasta ahora pues estaban una miqueta digamos faltas de contingut per falta de material, ¿no? La goleta cubre por supuesto esta circunstancia.
Molt bé.
La segunda branca sería el Gaudeix Navegant. Este proyecto volem tirar endavant de tal manera que la goleta sea un medio integrador pues en la cultura popular, en la cultura del poble, fent-la participar en diferents actes, com podria ser, no sé, los actes en Sant Pere o la Verge del Carme o alguna regata que por la zona pudiera proposar-se i, bueno, pues fer participar la goleta en este tipo de actes. I la tercera branca, no por ser la tercera menos important, al contrari, que seria el Ensenya Navegant, que seria ja des de l'escola projectar-nos al resto del municipi. A través de nuestros propios alumnos y los profesores encargados del manejo de la goleta, pues implicar al instituto y al colegio dentro del plan educativo mentor pues a gaudir de este equipamiento tan importante.
Claro, y evidentemente eso amb el plan educativo mentor acaba també anexionant més tots els centres formatius, donat que, evidentment, l'Escola de Capacitació, l'Institut d'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera és un centre de formació professional i la resta són, o la gran majoria de la resta són més orientats doncs, a formació escolar, podríem dir. Per tant, també ajuda a crear més vincles, que ja ho esteu fent, per cert, amb diferents trobades anuals.
Sí, portem
a nivell docent també.
I no hay que oblidar que es nuestro semillero, hay que cuidarlo.
Correcte. També hi ha allà una sèrie de persones i també creix a poc a poc també l'escola, no només aquí al municipi, també amb projecció internacional, tant amb el projecte Erasmus que avui us hem explicat, com també doncs, hem disposat d'una goleta que permetrà moltíssim al centre ofertar més possibilitats nàutiques que fins ara estaven una mica més limitades. Director de l'Institut d'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera, Miguel Sainz de Aja, també Meritxell Tebar, coordinadora de Relacions Institucionals de l'Institut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dijous al Sempre amb tu. Esperant doncs, que vagi molt bé aquesta trobada. La pròxima setmana estarem pendents i
gràcies.
També ho cobrirem des dels nostres serveis informatius. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
I després de l'entrevista, és dijous i avui tenim fila zero. Imma, m'he canviat per la Imma, eh?
Bueno.
Què trobes?
Sí, bé.
Ara tens bon company, eh? Per a repassar el cinema.
Sí, hi ha moments que no sé si estic amb tu o estic amb ella, també t'ho diré.
Anem a repassar moltes estrenes que hi ha a la cartellera a partir de demà divendres en un fila zero on tu això del Carme com ho portes, Fini?
Intento portar-ho bé. Sí.
Sí?
Sí.
Diu una pel·lícula destacada que no el podem culpar del que ens passa per ser gilipolles. És una de les estrenes...
De vegades tots ho som una miqueta massa, eh?
És una de les estrenes importants, com també una altra que roma amb força la gran pantalla, Anomalous. Són només algunes de moltes, moltes estrenes avui, eh? Al Fila Zero. We'll be right back.
Doncs sí, una de les més destacades que trobem aquesta setmana a les grans pantalles és aquesta pel·lícula, aquesta comèdia romàntica que porta per títol No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas. És la nova pel·lícula que dirigeix la Maria Ripoll, una comèdia que protagonitzen dos actors de moda, Verónica Echegui i l'Àlex García, on també hi trobem a David Verdaguer, l'Alvira Mínguez i Jordi Sánchez. Una proposta divertida que arriba al cinema aquest divendres. I la cinta es centra en la història de Sara, una jove que ho té tot preparat per a la visita de la seva parella, que fa un any que viu fora, fins que la seva vida es veu abocada al caos. Què li deurà passar?
Després ho coneixem més al detall de seguida. Abans, però també, anomenar l'estrena de Anomalous, que és el primer llargmetratge dirigit per l'actor i guionista xilè Hugo Stuben, amb Lluís Omar, el català, com a protagonista. El thriller se centra en la història de David, un jove malalt d'esquizofrènia que apareix mort a la banyera. També completen aquesta cartellera de la setmana L'últim acto, una cinta sobre el llegendari actor Michael Gifford i l'últim film del cineasta japonès Hirokazu. Déu-n'hi-do els noms aquests japonesos. Hirokazu Koreeda, Després de la tormenta.
Com lo xafes al japonès, com jo, eh?
Vinga, va, anem per feina. Anem a la primera de les estrenes. No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.
Maldito Aarón. Porque era tan guapo que dolía. Él era el centro de todas las miradas y yo era transparente. Pero ese día decidí cómo sería el resto de mi vida.
¿Matas pájaros para desplumarlos o qué?
Yo creo que algo horrible he tenido que hacer en otra vida para que el karma me lo esté devolviendo así.
Qui serà l'Aaron? Escolteu, mireu. No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas. Aquesta és la nova pel·lícula, com ha avançat, de la directora Maria Ripoll, i que es tracta d'una comèdia romàntica que està basada en un best-seller del mateix títol de Laura Nortos i protagonitzada per aquesta parella tan popular, la Verónica Echegui i l'Àlex García, i on també hi trobem la participació de David Verdaguer, Elvira Mínguez i Jordi Sánchez. Doncs la cinta es centra en la història de Sara, una jove que ho té tot preparat per a la visita de la seva parella, que fa un any que viu fora. Però la setmana abans que arribi, la seva vida es veu abocada al caos. Sons pares estan a punt de divorciar-se i la seva germana està a punt de casar-se. Sabeu amb qui? Doncs amb l'Aaron, un famós cantant que resulta ser el seu amor d'adolescent, aquest noi tan guapo que trobava ella.
No, 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 no. Sara, basta, para.
Tu saps que és tu cunyado, no, cariño?
No crees que te lo tomas todo muy a la tremenda?
Tú tienes la culpa de todo. Tú has traído Ibiza a mi casa. Yo estoy bien. Los cambios son buenos. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Torpe, insensata. Bueno, no. Gilipollas.
Y de No le culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas a Anomalous, que es el primer llargmetratge dirigit per l'actor i guionista xilè Hugo Stuben.
There's something in my house.
David Jacobs was a schizophrenic. He sensed certain presences, had voices.
One day, I felt like there was something around me. Like someone was watching me in the dark.
These are some of the recordings David made following your instructions before he died.
Special Agent Maya Kensington. We have never faced a case like this before.
El thriller se centra en la història de David, un jove malalt d'esquizofrènia que apareix mort a la banyera. El jove se sentia perseguit i amenaçat per una presència que era incapaç de definir. El seu psiquiatre, el doctor Friedhoff, interpretat per l'actor català Lluís Omar, veient els seus escassos progressos, va decidir sotmetre'l a una novedosa i inusual teràpia. Li demana que gravi el seu dia a dia durant una setmana.
What are you doing?
What do they mean?
Lies.
What's in it?
Believe me. You don't want to know.
Thank you.
música realment tètrica, esta Fini, eh?
Sí, 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 ja pensava una de cal i una d'arena, una per riure, no culpes el karma, i aquesta més seriosa, més de tensió, aquest Anomalous.
I on anem ara?
Anem cap a una pel·lícula que es diu Absolutamente Fabulosas. Es tracta de la creadora de la sèrie que porta el mateix títol, Jennifer Saunders.
¿Dónde está?
Si queréis algo, tenéis que pagarlo.
¿Desde cuándo?
Jennifer Saunders, després de 20 anys, ha acabat el guió de la pel·lícula que adapta al cinema la popular sèrie britànica Absolutamente Fabulosas. Patsy i Edina porten una vida de luxe i de glamour. Accidentalment fan caure la model Kate Moss al Tàmesis durant una festa dedicada a l'alta costura. Perseguides pels paparazzis, Edina i Patsy opten per idear un pla per escapar-se i fugir al sud de França. I aquí comença l'aventura.
Oh, Dios, no me puedo creer que aún estés viva.
¿Lone?
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
La policía continúa rastreando el Támesis en busca de la...
No será para tanto, ¿no? Digo yo. Has matado a Kate Moss. Mierda.
Tenemos que desaparecer, desaparecer, pero ya. ¡Sí, somos libres!
Qué fabulosas deben ser absolutamente aquí esta película. La mica de somriures también. Anem amb una altra. Y no me torno endarrere. No vuelvas atrás. Es la Jack Reacher.
Two things are gonna happen. First, that phone over there is gonna ring. Second, you're gonna be wearing these cuffs. Just gonna keep on ringing.
Sona la trucada és una franquícia basada en les novel·les de Lee Child, en la que Tom Cruise interpreta a un ex-militar que investiga crims en estranyes circumstàncies.
You're a legend.
What else have you heard?
I need your help.
Acció sens dubte en aquesta seqüela. Jack Reacher, Nunca vuelvas atrás, que dirigeix Edward Zwick i que es basa en el llibre titulat Never Go Back, publicat a finals del 2013.
Reacher's too close.
How's it going?
I don't like being followed. You know you're a dead man. One of us is, and that's a certainty.
Is that fear I hear in your voice, Jack?
What you hear is excitement.
I dels Estats Units anem cap a Espanya, Fini, perquè anem amb una altra de les estrenes.
Sí,
Les Fúries.
Les Fúries, i està dirigida per Miguel del Arco. Aquesta pel·lícula es centra en la història de Marga, és una dona de quasi 70 anys que anuncia als seus tres fills que té la intenció de vendre's la casa d'estiu familiar per començar un misteriós viatge.
Claro que existen. Cuando alguien hace algo contra la familia, se introducen en su mente como un veneno hasta obligarlo a expiar sus culpas o enloquecerlo.
Aprofitant que han d'anar a recollir mobles i records, el germà gran proposa aprofitar el mateix cap de setmana per celebrar el casament amb la dona amb qui porta més de 15 anys vivint i de la que tots pensaven que separaria: José Sacristán, Mercedes San Pietro, Bárbara Leni, Carmen Machi, Lemma Suárez, Alberto San Juan i Elisabet Gelabert es troben en el repartiment d'aquesta típica reunió familiar, Les Fúries.
Toda la verdad.
De verdad, estamos bien.
Librarse de un padre, de una madre, de una hermana, de un hermano, eso es una tragedia.
Hay que ver qué listo soy. No todo el mundo es capaz de ver la suerte que tiene.
¿Quieres callar de una puta vez?
¡Lo sé todo! ¡Es por tu culpa! ¡Lo estás estropeando todo, abuelo, todo!
Escúchame, mi amor María. Dios no existe.
Sí existe, no existe, mamá. Cariño. No ves lo que nos estás haciendo.
Méritos suficientes hemos hecho para que estén cabreadas. ¿Verdad, mamá?
Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace con los suyos.
Aquest film, Les Fúries, de Miguel de Arco, i seguim avançant amb la història d'una jove adolescent que decideix escapar-se de casa venent subscripcions a domicilis. La història d'American Honey.
It's a business opportunity. We go door to door, we sell magazines.
We explore, like, America. We party. Come with us.
Got anybody who's gonna miss you? Not really. Okay, good. You're hired.
Yeah. I like to make money, yeah.
It's American Honey. Pel·lícula que protagonitza Star, la Sasha Lane. Dèiem, una jove adolescent que decideix escapar-se de casa, posant-se a vendre subscripcions al domicili. Durant la seva aventura, coneix a Jake, protagonitzat per Shia LaBeouf, amb qui inicia una nova vida plena de llargues nits de festa, desobeint la llei i descobrint l'amor.
I like a girl with spunk.
Oh, woo-doo, woo-doo.
It's a party, it's a party.
And Jake.
Hey, can I party too?
What are you doing? Hey, Jake.
I'll get the keys, come on.
Canviem de registre i arriba l'último acto on el protagonista és el legendari actor Sir Michael Gifford.
Para que te cuide.
La última era musulmana.
Claro que no, era rusa.
Llevaba burka.
No era un burka, era una bata.
Usted debe ser Dorothy.
Encantada, hola. Dicen que es un hombre difícil.
No,
Gifford viu reclòs a la seva casa de camp. Des de fa anys pateix una malaltia degenerativa que ell vol amagar al públic i que l'ha convertit en una persona intractable degut al seu mal caràcter.
No muy agraciada.
Totes les infermeres li pleguen fins que apareix Dorothy, una jove cuidadora hongaresa que secretament el que vol és convertir-se en actriu.
Bajo es tuyo, si lo quieres. ¿De dónde es este?
De la BBC, del 78.
Tot el temperament de Sir Michael, l'amor que comparteixen per Shakespeare, els ajudarà a enfrontar aquest últim acte.
No solo quieres mi dinero, también quieres mi fama.
Dios, ¿en qué monstruo te has convertido? Lo único que tiene que hacer es pulsar esta tecla y ya puede escribir. Venga, inténtelo.
Oh. ¡Ah! ¿Por qué estás aquí en realidad? ¿Dices que eres actriz?
Dorothea Horvath, nos has gustado, pero nos preocupa algo tu nivel de idioma.
Te falta el arte.
¿Puedo aprender?
Sin duda lo necesitas.
Pues enséñeme.
De eso nada.
Anem ja, doncs, en cap al Japó després de l'último acto. I anem a parlar d'aquesta pel·lícula de Hirokazu Koreeda, aquest cineasta japonès que ens presenta Després de la tormenta. Un cineasta que salta de nou la gran pantalla amb Després de la tormenta, que se centra en Ryota, un home ancorat en el passat que recorda els seus moments de glòria com a autor premiat. Després de divorciar-se, es gasta tots els estalvis en carreres i no pot pagar la pensió del seu fill. I després de la mort del seu pare, intenta recuperar la seva vida i fer un forat en la del seu fill. Un inesperat tifó obliga la família a passar la nit junts a casa l'àvia, brindant, i així, l'oportunitat de retrobar-se. Vinga, va, seguim. Ens queden encara dues estrenes fini i passen també per aquí, per prop de casa.
El ciudadano ilustre. Película dirigida por Gastón Duprat y Mariano Kong.
De que este tipo de reconocimiento unánime tiene que ver directa e inequívocamente con el ocaso.
Es tracta d'una comèdia argentina que centra en Daniel Mantovani, un escriptor que viu a Barcelona des de fa dècades, guanyador del Premi Nobel de Literatura. Un dia rep una carta invitant-lo a rebre la distinció de ciutadà il·lustre i decideix tornar a la seva Argentina natal. Al arribar al poble, no rep l'entusiasme que esperava.
Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar.
Els actors Òscar Martínez, Nora Navas, Andrea Frigerio i Deidi Brieva completen el repartiment. El ciudadano ilustre.
Ante ciudadano ilustre de sala, Daniel Mantovani. Wiki!
Titi!
Antonio!
A la noche, gran cena y baile en la sociedad rural. Jueves. Por la mañana sos jurado del concurso de pintura acá en la municipalidad. por la tarde tu primera clase pública. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Sí?
¿Es verdad que la infelicidad es el mejor estado para la creación artística?
¿La viste, Irene?
Ayer. Sí, nos vimos, charlamos.
Preguntes que sabrán de respondre en aquest film El Ciudadano Ilustre. I per últim ens queda El Navió, de la qual no us podem oferir el tràiler, però sí que podem fer una mica de sinopsi. 10 anys després, que un tsunami arrasés l'escola d'una petita vila, Leo, un jove de la localitat, sobreviu entre aigües a un accident en el qual tothom el dona per mort. Als pocs dies sorprèn a tots rescatant les restes de les aules per construir una nau que despertarà les passions del poble adormit durant massa anys. La pel·lícula la dirigeix Julio Quintana i està protagonitzada per Martin Sheen. Són aquestes les estrenes d'aquesta setmana. Fini, si et sembla, les repassem per acabar el nostre Fil a Zero. Hem començat amb aquesta destacada estrena, No el culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.
Hem seguit amb un tràiler anòmalos que tracta l'esquizofrènia.
Sí, pel·lícula xilena. Hem seguit després parlant de Absolutamente Fabulosas, aquesta vida de glamour i luxe que porten dues britàniques. I què passa entre aquest món del luxe i de la fama?
Per continuar, Jack Reacher, Nunca vuelvas atrás, pels fidels seguidors d'en Tom Cruise, que interpreta un exmilitar.
Sí, i a més una pel·lícula que ve lligada amb una novel·la, de la ficció literària a la ficció cinematogràfica. Hem seguit amb la pel·lícula dirigida per Miguel de Arco, Las Furias, una història que parla de l'intenció de vendre's la casa familiar en un estiu. I el viatge, el misteriós viatge que arranca a partir d'aquí, pel·lícula amb accent 100% espanyol.
American Honey tracta el tema de l'adolescència, on la protagonista és Star, una jove que decideix escapar-se de casa. Obeix la llei i descobreix l'amor.
I després, Sir Michael Gifford, un home que pateix una malaltia degenerativa que intenta amagar a la pel·lícula El Último Acto.
Després de la tormenta, separacions, divorcis i un esperat tifó ho posa tot al seu puesto quan la família ha de passar la nit junta a casa de l'àvia.
El Ciudadano Ilustre, pel·lícula que parla d'un escriptor que viu a Barcelona, guanyador d'un Premi Nobel de Literatura. I després de rebre una carta de Ciudadano Ilustre, decideix tornar cap a la seva Argentina natal.
I hem acabat amb El Navío, amb la història de Leo, que tothom el dona per mort, però en realitat no és així. La cinta està dirigida per Julio Quintana.
Són aquestes estrenes d'aquesta setmana que us hem repassat avui, un servidor fent de paper de la Imma i la Finilla, o com sempre, al temps del cinema. Quina pel·lícula et quedes tu per aquesta setmana?
Jo me quedo potser amb la primera que hem anunciat.
Bueno,
sí,
per tant,
sí,
anirem junts al cine aquest cap de setmana, eh?
Sí, per la primera.
Ja està, riuré. Tens el refresc preparat, les crispetes també?
Sí, doncs clar, vinga. No, farem gasto al cine,
farem
home.
Farem gasto, no? Sí. Doncs vinga, ens seiem a la Fila Zero. I després del Fil a Zero, com sempre, moment per a tancar programa, repassant els comunicats, l'agenda local. Fini, avui és dijous, per tant, a les 4 de la tarda, recordeu, a la carretera nacional 340, tall del moviment veïnal prou a peixat gratuïta ja, durant 45 minuts.
Aquesta tarda, a les 4, es talla la carretera, com sabeu, a la sortida o entrada del poble, davant del restaurant Can Massana. Recordem que han hagut treballs urgents a la xarxa i FECS Endesa més un comunicat en què s'ha tallat avui, 10 de novembre, la llum a Calafat, a la urbanització Calafat, afectant diversos carrers amb diferents. No tots s'han tallat a la mateixa hora. Hi ha un tall programat fins ara a les 2:30 i es tornarà a tallar de les 3:30 a les 6 de la tarda, a la urbanització Calafat. També aquesta setmana hi ha recollida de voluminosos. Tothom que tingui trastos vells, en recordem, s'ha de ficar en contacte amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, amb la Regidoria de Medi Ambient. La Regidoria de Festes ha fet una crida a tothom que vulgui portar al bar pel dia 26 de novembre. En aquest dia caurà la festa de la presentació Pubilles i Quintos. Té de plaç fins demà divendres per passar per la planta baixa de l'Ajuntament, per l'oficina d'atenció al públic, a buscar la sol·licitud. I també fins demà, dia 11, tots els que es van apuntar al viatge del Prenadal a Sant Carles de la Ràpita, tots els jubilats del Club de Pensionistes poden passar a fer el pagament del viatge. I recordem que demà hi ha una reunió, ràpid, ho tornarem a dir, a les 7:30 per tots els pares dels fills nascuts l'any 2009 perquè es volen fer hereus per la Candelera.
Tornarem demà a partir de les 12 aquí a la Cala Ràdio. Bon dijous fin i fins demà.
Fins demà, bon dia. Adeu.